La caravana, amb Núria Ros.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana i ho fem obrint les portes a un dels 18 concursants de la nova edició del Benidorm Fest, Nina.
Sí, i estem parlant de ni més ni menys que Duri Plana, el cantant i productor musical del grup de pop nocturn català Siderland. El grup, que també compta amb Albert Sort al baix i Andreu Manyós a la bateria, estarà en boca de tothom, i és que ho està. I és que des de fa uns dies sabem que els Siderland seran un dels participants de la nova edició del Benidorm Fest, el certamen que es cull el representant d'Espanya a Eurovisió. I ja ho diuen, que amb esforç, voluntat i ganes tot és possible, perquè si bé l'any passat es van quedar a les portes de participar-hi, aquest any hi han entrat, i ho fan per la porta gran. És per això que a pocs mesos d'aquesta cita tan important ens acompanya Uri Plana, per saber tots els detalls del que serà de ben segur una experiència inoblidable per ells. I és que el català podria formar part per primera vegada de la història d'Eurovisió de la seva mà, del Siderland.
Uri Plana, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Uri, ara en parlarem de tot plegat una miqueta, però que Siderland pugui convertir-se en el primer grup que porta el català a Eurovisió és molt gros, no?
És molt bèstia. És molt bèstia. Portem uns dies que, entre que ha passat tot, ens ha canviat una miqueta la vida i tal, i que encara estem païnt una notícia tan bèstia, doncs encara ho estem gestionant, no, diguéssim. Però això, molt contents, amb ganes de treballar i de fer un bon show, perquè l'ocasió, com d'això, ens ho mereix.
Seria una fita històrica.
Sí, sí.
Molt històrica. Va, anem a l'inici de tot. Ara ho deia la Nina, l'any passat us vau quedar a les portes, no?, de participar al Benidorm Fest amb aquesta cançó que estem escoltant, Tragèdia o calor, però un any més tard us hi torneu a presentar i us seleccionen per formar-ne part. Com va ser el moment en el que us diuen ja esteu dins, formeu part del Benidorm Fest?
Clar, això ens ho pregunten molt i jo no sóc el millor per respondre-ho, però l'Albert sempre explica el mateix. O sigui, nosaltres va arribar un dia que sabíem que aquell dia era el que trucaven, bueno, corria el rumor que deien avui és el dia que trucaran a tothom, i estàvem com una miqueta pendents, no? Aviam si sona el mòbil, si sona el mòbil. El telèfon que tenien de contacte era el de l'Albert, no? I l'Albert va arribar al migdia, es va posar a fer la migdiada perquè ell s'aixeca molt d'hora, i a l'hora de la migdiada va somiar que l'estaven trucant pel Benidorm Fest.
Què dius?
I llavors, què passa? Es va despertar de la migdiada i va dir, merda, quin bajón, no ens han trucat, ja estàs, el dia ja passarà i no serà. Al cap de 10 minuts agafa, el truquen realment, i això ja no és un somni, i li diuen, felicitats, nois, esteu dins, tal qual. El tio, emoció continguda, no?, intentant mantenir la calma, la compostura. I sí, després ens agafa, ens explica a tots. Però a més, jo esperava una trucada, no ens va trucar, ens va posar un missatge, ens diu, tios, com esteu? I clar, va haver una mica de caos de... ens vols dir alguna cosa? Okay. I llavors després, bueno, ens vam trucar i jo no m'ho creia. Bueno, en fi, vaig parar de treballar.
Normal, eh? Per tant, no us ho esperàveu?
No, aviam, sí que és veritat que sabíem que si algun any era l'any, era aquest, no? Perquè havíem fet una cançó super ben pensada per un festival o una plataforma com aquesta. Sabíem que el nostre nom sonava, no?, que els havia agradat molt la proposta l'any passat, ens ho havien dit des d'això, ens havien dit que estaven molt contents amb la nostra proposta. Aleshores dèiem, bueno, si hi ha alguna opció serà aquest any, i ho vam fer molt bé com per optar-hi al màxim possible, però sabíem que era molt difícil, no? Hi havia 900 candidatures, 900 propostes, i que t'escollien entre 18, entre les 18 escollides.
Té molt de mèrit.
Doncs, que no, és una cosa que la possibilitat era poca.
Els Siderland són fans del format d'Eurovisió, o és una finestra que heu vist, que és una oportunitat, per exemple, per donar-vos a conèixer més?
Sí, hi ha gent que més i gent que menys. Per exemple, l'Albert ho sap tot de tots els anys. Quina posició va quedar Macedònia el 94? T'ho sap dir. Jo, per exemple, miro sempre a la final i sempre ho comento, sí, etcètera, etcètera. No en sóc tan fan, potser, no? Però sempre, és una cosa que sempre hem vist, sempre hem comentat i sempre ens ha fet molta il·lusió. Al mateix temps, ja us dic, o sigui, és una cosa que a nosaltres com a grup ens feia molta il·lusió, sempre havíem estat treballant, bueno, o almenys des de que ens va entrar aquest rum-rum fa un parell d'anys, no?, amb la possibilitat aquesta del Benidorm Fest, que era un format una mica diferent per escollir la cançó d'Eurovisió, sempre vam estar ja, doncs pensant, hòstia, què hauríem de fer, quina proposta seria guai, quina proposta seria creativa, original, i bueno, aquest any ha colat.
En aquesta edició del Benidorm Fest, és veritat, tornem a trobar noms molt coneguts a nivell nacional com Alfred García, que de fet ja va anar a Eurovisió, l'Alfred amb la Maya. Agoney, que també ve d'Operación Triunfo, Famous o la Sharon. Què n'opines que artistes d'aquest renom puguin presentar-se com a candidats d'Eurovisió?
Bueno, em sembla molt bé, al cap i a la fi això és una... la cançó que vagi a Eurovisió s'ha d'escollir entre totes les millors opcions, i si ells han presentat proposta i la cançó és guai per representar Eurovisió, al cap i a la fi això és el que ha de primar. I és important també que hi hagi artistes que no som de renom, que no tenim la projecció així també a nivell estatal, no? com alguns d'aquests, perquè és una plataforma perquè es descobreixi nous artistes i que gent que potser no semblava que tinguéssim aquestes opcions, doncs ara podem fer un salt important. Per tant, valoro que hi hagi de tot i que tothom s'hi pugui presentar.
Per tant, creus que vosaltres, per exemple, Siderland, en aquest cas, jugueu amb una miqueta de desavantatge de cares als altres concursants?
No ho crec. És a dir, hi ha vots del jurat, i que són professionals musicals, i a més hi ha vots del públic. Vull dir, al cap i a la fi, hi ha moltes coses que et juguen a favor i moltes coses que et juguen en contra. Has de saber tu fer un bon paper, disfrutar, treure tota la pressió que puguis per anar allà i disfrutar i fer el millor show possible. I nosaltres tenim la intenció de que la gent s'ho passi bé amb el nostre, que estiguin orgullosos de la feina que hem fet, i això és el que prima, jo crec.
Ara, a l'inici de l'entrevista, parlàvem d'aquest Tragèdia o calor, que és el tema que vau escollir l'any passat, i d'aquest any sabem que el tema escollit es diu Que esclati tot.
Sí, senyor.
I que, com és evident, és una cançó en català. Ens en pots dir alguna coseta més? Clar.
Secrets confidencials.
Exacte, sí, hi ha molta confidencialitat amb això, però sí, hi ha alguna coseta que sí, és a dir, així com nosaltres l'any passat presentàvem Tragèdia o calor, que ens va agafar una miqueta la cosa contrapeu de dir que van sortir les bases legals del Benidorm Fest dient que et podies presentar en català, bueno, qualsevol llengua cooficial, diguéssim, i vam presentar aquella cançó perquè ens entrava per minutatge, no? Aquest cop la vam fer molt de temps, vam fer una cançó supercanyera, una cançó que és més ràpida del que estem acostumats a fer, i per tant és la que té més força i més potència, no? I a més, com a cosa també diferencial, nosaltres som un grup molt festiu i sempre ens agafem música que parli de la festa, això. En aquest cas, mantenim el mateix so, però sí que ens agrada posar aquesta doble lectura, no? Que sigui una cançó que també fa pensar, una vegada que tenim un trampolí tan gran com el Benidorm Fest, doncs poder posar aquesta doble lectura, una mica de fer pensar a l'espectador, que també ens fa il·lusió.
Per tant, aquest seria un tema que heu creat per anar a Eurovisió. És un tema totalment eurovisiu, que es desmarca una miqueta del que fan al Siderland.
Sí, és a dir, a nivell de sons mantenim una miqueta la nostra identitat, no? aquesta espècie de pop electrònic i tal, però una miqueta més encarada al que podria ser el Festival d'Eurovisió, no? Una miqueta, sí. Té aquest so eurovisiu que nosaltres, doncs, més o menys ja el anem fent, però en aquest cas és més descarat, probablement.
Clar, si parlem a Morir Plan, hem de parlar del català, i ho estem fent, eh? I és que en el cas que fossin els pròxims representants d'Espanya Eurovisió, i ho hem dit, doncs que m'encanta dir-ho, estaríem parlant de la primera actuació en català de la història d'Eurovisió. Faríeu història, ja que les úniques vegades, si no vaig equivocada, que ha estat a punt d'aparèixer el català al festival va ser amb Joan Manel Serrat, i algunes vegades amb la representació d'Andorra. Tu creus que... tu imagina't, val? Ens ho imaginem, perquè somiar diuen que és gratis i hem de treure les vibres positives. Imagina't que us diuen, sí, sou els guanyadors del Benidorm Fest i aneu a Eurovisió. Creus que això jugaria en contra, cantar en català, de cares a tot el públic?
No ho crec. Jo crec que seria molt atractiu, a nivell europeu. Diguéssim, al cap i a la fi, Eurovisió és el festival de les llengües, el festival de les cultures, i cadascú va allà amb la seva proposta i no juga en contra. És a dir, a tu t'agrada molt veure algú que canta en francès o en el... Per tant, jo crec que és com una festa així de les cultures, i està molt guai que Espanya pogués portar una cançó en català en una ocasió.
Perquè, clar, a mi, Uri, m'agradaria preguntar-te, ara ho dèiem, els 65 anys de història del Festival d'Eurovisió, que Ràdio Televisió Espanyola mai ha portat una cançó que no fos en castellà. Què n'opines que en Espanya sempre hagi estat representada en espanyol?
Fins ara, diguéssim, em sembla normal, i entenc que això hagi estat així, però bé, estem aquí per canviar-ho, també. Vull dir que, no sé, no tinc res en contra d'això, però nosaltres hem anat a fer la música que fem sempre, l'hem fet en català, ens l'han acceptat, estem contents de que ens donin aquesta oportunitat, i, per tant, estarem encantadíssims de, si a la gent li agrada i tothom té ganes de que anem en català, doncs de ser els primers que fem el canvi. Seria molt bé.
Clar, no podem passar per alt que l'any passat el Benidorm Fest ja va comptar amb un grup que va cantar en diferents llengües cooficials de l'Estat, com les gallegues tanxugueires, i de fet van ser una de les grans preferides de l'ocasió, i em van agradar moltíssim. Creus que artistes com les tanxugueires, o ara vosaltres, esteu començant a que canviï una miqueta la manera de fer d'aquest tipus de festivals eurovisius?
Jo crec que sí. Jo crec que... elles són un clar exemple, de que Galícia es va volcar moltíssim amb la participació de tanxugueires. Van treure un resultat positiu, molt positiu, i no, ja no només des de Galícia, que molta gent de tot l'estat es va volcar molt fortament. Aleshores, aquest any és una mica diferent. Nosaltres, clar, la nostra proposta no s'hi assembla tant, però nosaltres fem pop eurovisiu, elles feien una cosa més folclòrica, sí, del que és això. I el nostre punt fort és això, la llengua, no? Nosaltres fem música comercial, música pop mainstream, però la fem en català. Aleshores, sent propostes diferents, crec que elles, d'alguna manera, sí que obren una miqueta aquest camí, que la gent a la resta de l'estat li agrada que a la preselecció hi hagi una cosa així diferent. Aleshores, sí, trobo que tant elles com nosaltres doncs estem aportant novetats i coses que són guais en una preselecció. Vol dir que s'estan fent les coses bé. Al mateix festival, si ja fa que hi hagi diferents llengües, igual que passa a Eurovisió, diguéssim.
Ja que parlem del català, deixant una miqueta a banda el festival d'Eurovisió, com veus el panorama musical català en aquests moments?
És molt guai el panorama a Catalunya. És a dir, tenim una miqueta de tot, no? És a dir, hi ha música molt festiva, hi ha música, com dir-ho, hi ha artistes com nosaltres i molts altres que, per la via que sigui, estem modernitzant amb música més electrònica, música més, això, més moderna. Hi ha molta música urbana en els últims anys, que també és una cosa que trobo que és molt guai. I bé, s'està obrint molt. És a dir, ara mateix les ràdios i tal estan carregadíssimes d'artistes, i crec que és bon símptoma, no?, que hi hagi molts artistes que fan coses diferents i que s'estan promocionant a ràdios, mitjans, etcètera. Està molt bé que tinguem tant de ventall ara mateix.
Clar, més enllà del Benidorm Fest i del Festival d'Eurovisió, el Siderland fa una miqueta més d'un any que vau publicar el vostre primer àlbum, que es diu Totes les nits del món. Aquesta Totes les nits del món és la cançó que obre i que també dona nom al vostre primer àlbum. M'agrada molt perquè a la tornada canteu Vull encendre, literalment, totes les nits del món, no hi haurà ningú que aturi el nostre amor. En què s'assemblen la nit i l'amor?
En què s'assemblen la nit i l'amor? Pues, probablement en moltes coses. Nosaltres ens agrada molt explicar sempre que quan és de nit passen totes les coses importants de la vida, no? Lo bo i lo dolent, és a dir... No cal tampoc mitificar la nit com a una cosa espectacular i sempre meravellosa, sinó passa de tot, lo bo i lo dolent. Aleshores, bona part de l'amor probablement passi de nit i per tant, ens agrada molt sempre vincular totes aquestes coses, no? Totes les coses que passen a aquest univers de la nit, una miqueta la festa i també les coses dolentes, no?, que hi ha a la nit.
Per tant, la nit és la vostra major font d'inspiració?
Absolutament.
Sí?
Absolutament,
és quan
sí.
Surten les millors cançons? També, durant la nit?
També. Les millors cançons i les millors històries per explicar en les cançons, diguéssim.
Aquest és un àlbum del segell 98 que està format per un total de 10 temes que volen explorar també, no?, l'eufòria, les ànsies de festa i la soledat de la nit. Un any després, una miqueta més d'un any després de la publicació del disc, quines sensacions teniu? Ha agradat?
Sí, ha agradat, i estem molt contents d'haver fet per primera vegada un àlbum de llarga durada. Nosaltres fins aquell moment havíem tret singles i havíem tingut poca ocasió de sortir a tocar, no? Un cop vam fer aquest disco, ens va donar l'opció de sortir, girar, fer sales, fer festivals, fer festes majors, I per tant, clar, anar amb els nostres temes a un concert llarg on fer totes aquestes històries, veure que la gent doncs, es coneix els temes, que balla, que tal...
Això deu ser superemocionant.
Això és guai.
La primera vegada deu ser.
Això és guai. Això... La primera vegada va ser espectacular i ara ens segueix fent moltíssima il·lusió, de vegades, perquè hi ha dies que vas lluny de casa, no? O, no què sé, qualsevol raconet del territori aquí a Catalunya. Vas allà i et poses a fer això, 15 temes i veus que algunes cançons se les saben més, algunes se les saben menys, però, uau, la gent ballant i... És molt guai.
Uri, ens crida l'atenció que l'àlbum està format per un total de 10 temes, com estàvem parlant, autoproduïts, però mesclats a Los Angeles per Jeff Soska. Soska? Ho he pronunciat bé?
Soska, no?
Suposo que sí. No sé si el Jeff ens corregiria ara. No li vaig preguntar mai per com es pronuncia. No li deia Jeff directament i ja està.
De fet, per qui no el coneguis, guanyador d'un Grammy, eh? O sigui, com s'arriba a un guanyador d'un Grammy perquè mescli el teu primer treball? Com és això?
Aviam, la història està... Nosaltres sempre ens ha agradat molt el so americà, és a dir, aquest so que tenen els artistes internacionals, i vam començar en els primers singles a produir amb un productor de Chicago, que es deia Doug Weir. I no vam poder marxar mai d'aquesta sonoritat tan americana. Aleshores, quan vam voler fer el disc, sí que vam optar per autoproduir-lo, és a dir, produir-lo des de casa.
Sí.
Però sí que, per no allunyar-nos d'aquesta sonoritat americana, vam decidir contractar també un enginyer de mescles americà, perquè és que tenen un so i una forma de treballar tan espectacular que volíem seguir passant per un filtre com aquest, no? Aleshores, el Jeff li van molar molt els temes, li vam dir, mira, ens molaria doncs, tenir tota aquesta uniformitat en el disc, i la veritat és que superencantador el tio, treballant molt ràpid i molt professional, i és, bueno, és una cosa que ens agrada molt sempre. Si podem treballar amb americans és un luxe.
Que guai.
En aquest disc també trobem la cançó Torna a començar, que és una cançó que, a més, vau versionar aquest estiu i que sona així.
L'enigma d'un estiu per esclatar. L'olor dels teus cabells sortint del mar. Saber que amb tu tot torna a començar. Oh, 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 tot torna a començar.
Abans ho dèiem, aquest disc el vau treure a finals del setembre de l'any passat, però sí que vull saber, és un disc pensat i creat i parit, com es diu, a l'estiu?
A l'estiu? No, va ser un procés llarg. És a dir, veníem d'aquell temps de pandèmia tan xungo en què vam tenir temps de sobres per fer cançons i això, i aleshores, clar, vam aprofitar per fer temes, descartar maquetes, descartar elles, i vam anar fent una miqueta, no? No és tan estiuent com a tal, és festiu, sí, això tot el disco, però no d'una sola època en concret. Sí que és veritat que hi ha aquesta cançó, no?, que parla molt exageradament de l'estiu, i que quan va arribar l'estiu següent vam dir, uau, doncs és el moment de llançar aquest single com Déu mana, i li vam fer aquest remix d'una versió encara un pèl més ràpida, amb més elements estiuencs ja, perquè fos ja l'últim dels senzills que promocionàvem d'aquest disco.
Clar, en aquella època, en la que traieu el disc, hi va haver com un boom, ara ho deies, no?, després de la pandèmia, de noves publicacions a diversos artistes del panorama català, també nacional, però ara parlem del panorama català. Però què és el que diferencia Siderland de la resta d'artistes?
A dia d'avui no t'ho sabria dir. Però sí que en el començament vam plantejar el projecte d'una forma que era diferent, i era perquè no ens emmirallàvem ningú d'aquí, sinó que teníem aquesta obsessió com pel pop mainstream de la música anglosaxona, no? I això jo crec que ens va donar aquest punt de sempre passar-nos més de rosca amb l'electrònica, sempre buscar una sonoritat una mica més moderna, que en aquell moment crec que vam ser dels que més ens hi vam embalar, no? Sí que és veritat que ara ja, per sigui per la via que sigui, molts artistes ja inclouen l'electrònica com una cosa molt natural. Però, com a mínim, en aquell moment, jo crec que vam ser dels primers en fer-ho descaradament.
En general, és això que deies, eh? Hi ha una mica d'electrònica, aquests beats, no?, que semblen com recorden DJs mundialment coneguts, com, per exemple, Avicii, per exemple. És un dels vostres referents, o quins referents teníeu a l'hora de crear?
Sí, inicialment mai ens vam plantejar Avicii com a nom, però a la mesura que estàvem fent el disco sí que vam dir, uai, havia aquell tema d'Avicii, vés a buscar-lo a Spotify, aviam què... això, llavors sí que, vulguis que no...
és una mica,
i no? I és. I clar, és un... nosaltres el projecte el vam estar gestant durant els... O sigui, Siderland es llença el 2018, però nosaltres fa 14 anys que toquem junts. Som un grup iaio, al final. Vull dir que... Sí, sí. I, clar, vam estar gestant el projecte sense haver-lo llançat pues, sobre els 2015, 2000, que és l'època en què això, no? Avicii era un dels número 1, David Guetta també. Vull dir que, vulguis que no, ho has mamat i no te'n pots escapar gaire. Vull dir que segur que sí.
Jo ara anava a dir, tot i que sembli que no, sou un grup que acaba de començar, em rectifico, perquè acabes de dir que fa molt de temps que toqueu, però volia dir, per això que escoltarem ara.
Tots farem caure la ciutat, perquè aquesta vegada la història comença aquí.
La història del Siderland tot just acaba de començar. Amb això t'estic dient que arribareu a Eurovisió.
És molt difícil de dir, és absolutament imprevisible si arribem a Eurovisió. Però el que et puc assegurar és que la història comença aquí, segur, perquè ja només el que portem visquent en aquestes dues setmanes no té res a veure amb la història d'abans, no? Per tant, sens dubte, o sigui, a nosaltres la vida pràcticament ens ha canviat en les últimes setmanes i els mesos que ens venen són molt forts. Per tant, sí, o sigui... ens esperen coses molt guais i molt diferents del que hem viscut fins ara.
En aquest disc del que estem parlant ara hi trobem algunes col·laboracions internacionals, però quin artista us agradaria que formés part d'un tema futur o d'un nou disc? Aquella col·laboració que n'heu fet i que us encantaria.
Puc somiar a lo grande, no?
Home, i tant, estem aquí per somiar.
Pues jo ara, mira, el primer que m'ha vingut al cap és, no ho havia pensat gens, la Rosalia.
La Rosa, home.
Com
home,
sonaria això? Perquè electrònica
no tinc ni idea, no en tinc ni idea. Però ja trobaríem un consens. No, però de debò, no en tinc ni idea, eh? Però sí, és dels artistes que més admiro i que més em faria il·lusió.
I quin producte sortiria amb la Rosalia?
És que no sé.
El Siderland i la Rosalia.
Seria alguna cosa més urbà del que estem acostumats... i més flamenc, segur, perquè de flamenc no gaire, però no ho sé, hauríem de veure unes copes i alguna cosa sortiria.
Aquí sorgeix.
Home, deixa-la anar, la Rosalia, amb la producció. O sigui, agafa un riure i el tararà.
És que poc se'n parla del fenomen Rosalia, eh?
Sí.
Poc se'n parla.
No, però jo també ho voldria escoltar, això, Siderland i la Rosalia.
Bé, si algun dia, que segur que sí, teniu el plaer, i ell el té, de gravar un tema conjunt, et volem aquí a l'estudi de la Caravana Radio Estel, que ens
ho expliquis. I podeu comptar.
Abans que parlàvem del Benidorm Fest i d'Eurovisió, sí que, o sigui, et vull preguntar per Chanel. Què en penses de l'última representant d'Espanya Eurovisió i del show? Perquè és un show
que
el que va fer.
Que serà difícil de superar,
no?
El llistó està altíssim, no ho sé. O sigui, penso que és una tia, que és una corranta espectacular. O sigui, el que fa ella a Eurovisió és brutal. Li veus l'actitud, com es mou, com la cara que posa mentre es balla, i dius... uau, o sigui, això és disfrute, és donar-ho tot, és moltes coses. Aleshores, bueno, jo crec que, de fet, Chanel és un exemple a seguir, no?, en el sentit de la dedicació, el treballar, i crec que nosaltres ens ho agafarem una miqueta així, aquests mesos que venen, de treballar en una proposta, en una escena, amb tot l'equip que tenim ja per muntar-ho, i crec que, com a mínim, aquest esforç i aquesta voluntat de treball l'hem d'agafar de Chanel, segur, perquè se li nota que va a tope.
Jo t'anava a preguntar, aquí el guió tinc escrit, si teniu algun altre projecte entre mans, però sent candidats, un dels 18 concursants del Benidorm Fest, entenc que, com deies ara, tots els esforços estan en preparar aquesta actuació fins al dia que arribi, que quan és el Benidorm Fest, la final...
La final, si no t'ho dic malament, crec que és el 4 de febrer.
Sí, va, el 4 de febrer i la semifinal el 31 de gener, pot ser?
Exacte, sí, correcte. Hi ha
llavors,
dues semifinals, 31.
Benidorm Fest i Benidorm Fest.
Absolutament.
Per tant, de moment no podem parlar de cap altre projecte, no?
No. Jo crec que nosaltres no serem capaços de fer res més. Estem 100% bolcats amb això. Tenim un equip gegant de persones i hem de dedicar-hi moltes hores i fer un projecte amb molt de carinyo, perquè aquesta ocasió que se'ns ha donat de fer una cosa tan grossa es mereix tota la nostra atenció. I sobretot això, la voluntat que tenim nosaltres de que quedi un resultat superpotent i que la gent que ens vegi diguin uau, aquests tios s'ho han currat molt i que n'estiguin orgullosos. Jo el que vull és això, que la gent, sobretot aquí, a casa nostra, quan ho vegin, diguin, uau, aquests tios han anat a fer un bon paper.
Imagino que és el que dèiem, eh? Preparadíssims i superfocalitzats, però esteu mentalitzats de que estareu observats amb lupa, com tots els participants, des de Chanel fins al qui sigui. Tothom està super a sota de la mirada de tothom, que esteu preparats per
allò. Ens estem mentalitzant, realment. Mira, jo i això ho explico a tothom que m'ho pregunta, eh? Jo em pensava que estava preparat per qualsevol cosa, perquè són molts anys currant i intentant això, però crec que no hi estàs mai preparat del tot, eh? Portem dues setmanes i la pressió... Ja no pressió, però és a dir, tot lo mediàtic que és, això, quan vas a una tele amb tanta audiència i tal, que Twitter parli tant de tu a tot moment, tal, crec que mai s'hi està del tot preparat, però bueno, és igual. Nosaltres ja estem... ho tenim claríssim, que això passarà, que ens menjarem una quota de hate que no, és inevitable...
Això realment passa a tothom, no?
Una
mica de qui s'exposa.
Ah, no, sí, exacte. És a dir, facis el que facis. És a dir, jo
els eurofans són molt...
Exacte. O t'agraden, o els agrades o no els agrades.
Exacte,
és igual.
No hi ha un terme mig.
I el tema està que ho expressaran segur. O sigui, no s'ho quedaran per si mateixos. No, no. Aniran a agafar el Twitter i ho diran. Aleshores, has de saber que això passa. I estàs més preparat o menys. Jo suposo que ho disfrutarem molt, perquè... ho hem fet sabent que això és, forma part de l'ofici i de la situació, i per tant si no estem preparats ho estarem i ho disfrutarem molt.
Tota publi és bona, també et dic.
Sí. Clar, a casa meva sempre em diuen que si parlen és perquè alguna cosa estàs fent bé, per tant que parlin, no? I així és arribar al Festival d'Eurovisió. Uri Plana, cantant del grup de pop nocturn català Siderland, que juntament amb Albert Sort al baix i Andreu Manyós a la bateria, doncs ara ja estan a una passa menys, no?, d'arribar a aquest Festival d'Eurovisió. I que abans de deixar-te marxar vull que ens facis una promesa. Que si sou... els seleccionats per representar Espanya al Festival d'Eurovisió, torneu aquí i ens ho expliqueu a la caravana de Radio Estel.
Promès.
Promès, eh? Promès. Queda gravat, eh?
En directe està. Ja s'ha quedat en l'aire, ja no te'n pots desfer.
Us ho prometo. A més, visc bastant a prop. Vull dir que...
Ah, sí? Doncs et ve bé, no? Doncs només dir-te que moltíssimes gràcies, ha estat un plaer de conversa i moltíssima sort.
Moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé. Uri Plana, moltes gràcies.
Sempre perseguint els teus petons, tot sol pel carrer, parlo, no tinc por, només vull amor.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Sentes veus de gospel en directe cantant per una bona causa. El diumenge 13 de novembre a les 7 de la tarda vine a l'Auditori del Fòrum de Barcelona el concert de gospel més important de Catalunya. La recaptació anirà destinada al programa de gent gran de Càritas Barcelona. Ja pots comprar les teves entrades a gospelfestchoir.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
6 minuts que passen de 2:45 de la tarda i com cada divendres a aquesta hora tenim a Víctor Rodrigo.
Què tal?
Què tal? Molt bona tarda per parlar de cinema i del que ens porti la vida, no? Una miqueta.
Exacte, aquí venim a improvisar una mica.
Hem de ser sincers, val? Pels nostres oients. Jo he parlat prèviament amb Víctor Rodrigo i li he dit que tingui una mica de compassió perquè jo no sóc tan experta com ell ni com en Joan Trias en cinema. Tu, Nina Agustí?
A veure, se suposa que hauria, perquè estudia mitjans audiovisuals.
Ah, bueno, és però... un detallet, no?
Aquestes
coses que passen.
Cosetes podré portar, crec, però no gaires, o sigui, no gaire professional.
Bé, ho intentarem, no?
Ho intentarem.
Sí. Va, Víctor, què ens portes avui?
Bueno, ho intentarem, però aquesta setmana hem parlat molt de The Crown i de la monarquia anglesa, doncs he dit, vinga, va, anem a capbussar-nos una mica, no tant el fet de la monarquia anglesa, que crec que és una cosa com molt mastegada i sempre tothom va traient, en plan, quantes pel·lis han fet a l'Elisabet II, no sé quantes, tal.
Vale.
Llavors he volgut agafar com un top 5 de pel·lícules que vagin al voltant de figures d'un rei o d'una reina.
Ah, molt bé, mira.
Perquè al final tot el tema aquest de la monarquia sí que és veritat que en el tema ficció és una cosa que els agrada bastant.
Sí.
Perquè en el cinema ho hem fet molt des dels principis del segle XX, però ja en el teatre, des de Shakespeare fins a Nardenar, que sigui Homero, la Bíblia mateixa amb els reis antics, doncs és una cosa que al públic sempre ens ha agradat molt. I he dit, doncs vinga, va, anem a agafar una mica un top 5 que sigui així entretingudet. Sobre reis o reines?
Em sembla molt i molt bé, la veritat.
A mi també.
Sí, no? Sí. Va, som-hi, doncs.
Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. ¡Os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste!
Em fa molta il·lusió veure la cara, perquè és allò, la Núria no sap ni on està.
Sort que tinc el guió.
Exacte. Però sí que és una... era indiscutible posar el top 5 al Senyor dels Anells.
No, sí.
Perquè... La coneixem, la teva opinió, perquè llavors decidiré veure-la o no.
No has vist El Senyor dels Anells?
O sigui, sí, he vist El Senyor dels Anells i el meu pare és molt fan.
Vale.
Vale? M'he llegit molts
llibres.
Sí, però vull saber la teva opinió.
Vale, o sigui, crec que la poso sobretot la cinquena, perquè jo crec que cinematogràficament potser de les cinc seria la més perfecta en conjunt, sobretot perquè la tercera part de la trilogia de Peter Jackson, en aquells anys 2001-2002-2003, a sobre va recollir els 11 dels 12 Oscars, que és el rècord històric amb Titanic i Ben-Hur. Però al final, una de les trames principals de tota la saga és la del rei, que és l'Aragorn, que és el que interpreta el Viggo Mortensen. I com no hem especificat tampoc que anàvem a entrar en històries o pel·lícules de personatges reals, vulguis o no, molta gent referencia el seu gran rei del cinema com l'Aragorn, perquè de les nostres generacions 90, alguns 80, però 90, 2000, o sigui, els anells estan molt a dalt en el nostre podi cinematogràfic. I jo crec que aquesta pel·lícula, el ser el final de l'epopeia gegant, clar, recomanar-la sola és difícil perquè t'has de veure tot l'altre. Però és un viatge molt llarg. O sigui que si algú no ha començat a veure-la, jo començaria a fer-ho amb paciència, sobretot si no són molt fans de la fantasia. Ja et veig, Núria, que la fantasia...
Sí,
tu,
no, és que tinc feineta, perquè ara estic... Faig un apunt, canvio de tema. Però ja que parlem de sèries, de televisió, de cinema... He començat tot just de Crown.
Començat tot just ara.
Bueno, tot just. Estic ja per la temporada 4,
bueno,
però
vale.
T'estic parlant que fa 2-3 setmanes màxim. Llavors,
has fet un intensiu,
Sí, un intensiu i és com que se m'estan acumulant totes les sèries, perquè també han tret nova temporada de Manifest, que és una sèrie molt bona, llavors començaré amb El Senyor dels Anells i llavors ja t'ho explicaré.
Clar, dic, començaré amb El Senyor dels Anells és com un repte molt llarg, en plan, dir, sí, demà vaig a pujar a Montserrat.
Jo, Víctor, vull saber, clar, jo t'ho deia perquè pensava que em diries El Senyor dels Anells, però que parlaries dels Anells de Poder.
No.
Del Poder. Llavors jo he pensat, jo vull saber l'opinió perquè llavors sí que m'ho
faré. Aquí hi ha el punt en paral·lel, també, perquè la gràcia està en que vulguis no hem agafat com un dels punts principals de tot l'univers,
sí.
El Senyor dels Anells. Sí que és veritat que deixant una mica de banda el que és la sèrie, perquè la sèrie sí que és una mica, no una interpretació lliure, però com Amazon ha comprat els drets i estan fent una mica el que els hi dona la gana a ells, hi ha una distància bastant gegant, sobretot de fanàtics, amb les pel·lícules.
Val.
I per mi, o almenys la crítica, si jo agafo aquí el guant com a responsable de tots nosaltres, crec que està una mica dividida perquè hi ha molts que estan molt fanatitzats per les pel·lícules, que vulguis o no són adaptacions igual, i no s'han deixat portar pel que és la sèrie. Jo la sèrie m'ho passo molt bé veient-la.
Sí?
Perquè no has de tenir, crec, prejudicis per mirar-la, en el sentit de que és una nova perspectiva, són 20 anys després de les anteriors, altres responsables, una altra marca, una altra idea, com dos segles abans de tot el que veiem en Viggo Mortensen i tots aquests.
Sí.
I jo crec que està bé, pel que et dona el que et promet.
Sí.
Altres que la gent vol, pues, bueno, unes coses, uns videojocs vol la gent. I al final les sèries et donen...
Uns videojocs, vol
clar,
la gent.
Clar, perquè et volen un univers gegant, amb una construcció de personatges, com uns llibres, i els llibres són totxos gegants.
Ja,
com
ja, ja,
tu,
ja,
això. Qualsevol cosa. The Crown, per exemple, com has de posar una dècada en 10 capítols? I de
és
la
complicadíssim
reina.
I està molt no, ben aconseguit.
No estem parlant d'un personatge secundari que passa per Jack Windsor, sinó de la reina. Llavors, clar, jo crec que hi ha massa prejudicis al costat de la sèrie. Però jo la recomano les dues, la saga i la sèrie. Intentar...
I el Hobbit, ja?
Clar, el Hobbit sí que és una cosa més el divertimento, perquè sí, és un conte per nens i llavors van voler fer una cosa estranyíssima.
És la neguet lleig, podríem dir.
Com a trilogia, sí.
Sí,
perquè
oi?
La tercera pel·lícula ja era per anar a buscar el Peter Jackson i dir, parla ja.
Va, tenim més, no, Víctor?
Anem a la quarta. Aquí ens posem estupendos.
Ah, ens posem estupendos. Perquè... Doncs posem-nos-hi.
Aquesta és molt estupenda, molt perquè brillant. És això que tenim una mica aquí els cinèfils crítics, que sempre anem allà amb el monocle i la pipa i aquestes coses, i diem, sí, veiem pel·lícules japoneses i tal.
És que sóc crític.
Clar, és això, en plan, no en parlis, saps? Si no has vist això, no en parlis.
No,
és una cosa...
Jo no podria parlar, imagina't.
Fastigosa. I jo recomano molt aquesta, perquè és el del director japonès per excel·lència, que és Akira Kurosawa. Mm-hmm. Sí que és veritat que és una pel·lícula antiga, de 1957, que és Tronos de Sangre, però sempre estem al voltant de la ficció, des de molts segles, al voltant de la figura de William Shakespeare, és a dir, moltes adaptacions de moltes de les seves històries, etc. L'any passat, per exemple, els germans Coen, que dius tu que tenen a veure amb Shakespeare en tota la seva filmografia, van fer una adaptació nova de Macbeth. I aquesta, Trono de Sangre, és una adaptació lliure, entre cometes, de la mateixa Macbeth. Quina és la gràcia? Que la deixem de banda el que són els reis europeus, i Kurosawa, que és un geni absolut en adaptar obres com mitològiques gairebé de la literatura, te la porta al Japó feudal. Llavors canvia els noms i les jerarquies de tots els seus personatges, però són exactament els mateixos, però amb iconografia japonesa feudal, allò, l'era Meiji, tota aquesta parafernàlia. L'altre component, que la recomano molt, sé que és difícil, pel·lícules en blanc i negre, els anys 50, una mica lentes, etc. Visualment, impacta moltíssim. Només que tinguis un mínim de sensibilitat, la història de per si ja és molt universal, Macbeth, al final, Lady Macbeth, les tres bruixes, etcètera, poder, la profecia autocomplerta, que això ve ja d'Edipo Rei.
Sí, sí, sí. Sí.
La gràcia d'aquesta pel·lícula és que cinematogràficament, visualment, estil comunicació audiovisual, això és impactant. O sigui, totes les seves, els seus grans plans són com grans fotografies, tendint-se molt en la història, i a sobre impacta molt el veure, potser per primera vegada, aquest estil interpretatiu que tenen els japonesos, que s'allunya moltíssim de Hollywood, que és a vegades molt sobreinterpretat, o dels europeus, que és una mica en blanc, però aquest senyor parla, estan allà com tiesos... És com una barreja molt intensa, però a la vegada molt... És estrany, però és captivador. I, clar, ajuntar-ho amb Shakespeare, un text de Shakespeare adaptat al Japó feudal amb Akira Kurosawa, és que l'havia de posar sí o sí.
No pot sortir res malament, no, d'aquesta manera?
És que
manera.
No, amb Kurosawa no pot sortir mai res malament.
I més amb aquest títol, o sigui...
Clar, és que Trono de Sangre.
Trono de Sangre. És com...
que, què t'ha trau més? Macbeth?
Què has d'esperar, no?
No. Estic aprenent coses noves i tinc deures, eh? Sí, sí, sí. Va, en tenim més, no, Víctor?
Anem a la tercera. Aquesta setmana amb The Crown estem tot el dia amb Elisabet II i la reina. Molt bé, però la reina de les reines...
A part de la Rosalia, que diu
Andreu. A part de la Rosalia, que no ostenta cap títol nobiliari.
Correcte. Exacte, ara ho hem dit.
La reina de les reines és evident que és Cleopatra.
Sí, òbviament.
L'imaginari col·lectiu és indispensable. I segurament tots visualitzem la Cleopatra com si fos un ente aquí no corpòreo amb la cara d'Elisabet Taylor. La tercera pel·lícula havia de posar sí o sí, que és la Cleopatra 1963 del Joseph Mankiewicz, és la cúspide de la megaproducció de Hollywood. És a dir, la pel·lícula no és fàcil, perquè són 4 hores i mitja.
4 hores i mitja de pel·lícula?
4 hores i mitja.
Ella ja s'ha dormit al minut 5.
Sí.
És tota la temporada sencera d'aquest grau, una nit.
Una nit,
sí.
Ostres,
que s'ha de mirar, s'ha de mirar així.
Sí,
a però
has de ser conscient, eh? Vull dir, quan tens pel·lícules d'aquestes llargues has de ser conscient del
sí,
calibre.
Sí, jo crec que ja t'has de buscar un dia que no tinguis res a fer i que sí. El teu plan sigui únicament...
O sobretot
únicament...
intentar veure-la anant al cinema, perquè és allò, aquell compromís d'estar-hi com un gest.
Clar.
Perquè si t'ho poses a casa, si allò tens una tarda,
tu,
se te'n va el temps.
Serà com veure una pel·li al col·le, saps? Que te la posen fins que
s'acaba la classe. Sí, com aquelles mítiques sessions que et posen Origen, no? Al col·legi.
Sí, acabem de tornar al pati, saps?
Sí, sí, sí. No,
Cleopatra.
Cleopatra, va.
Però Cleopatra, la màgia que ha tingut és que el temps l'ha posat en el seu lloc, perquè en el seu moment va ser molt destrossada per la crítica, perquè és aquella època on Hollywood ja es gastava tants diners en fer megaproduccions que la màgia de veure la pel·lícula és que tots els personatges que surten són reals i tota l'escenografia està feta a mà. Llavors, clar, si apliquessin la inflació no voldríem ni saber les xifres que eren allò. Sí. Però els va costar 44 milions de dòlars fer la pel·lícula el 1963.
Perdona.
Que et compraves un paquet de tabac amb 2 centaus. O sigui, que la cosa estava... que trinava. I wow. Totes aquelles grans escenes on apareix Cleopatra, en l'immens tron, quan entra a Roma... La pel·lícula en si és aquella aura romàntica d'aquí Hollywood, Los Angeles, de les grans estrelles, etc, perquè sort tenim que Richard Burton era Marco Antonio i Elizabeth Taylor i Richard Burton es van enamorar fent la pel·lícula i els dos, una havia enviudat i l'altra ja tenia dona.
Sí,
llavors
sí,
tot
sí.
L'escàndol. És com una pel·lícula que ja per si és com ha passat ara amb Don't Worry Darling, que tothom en blanc, no? I
sí,
la
sí.
Que parla més del transfons que de la pel·lícula en si.
Sí.
Aquí la màgia sobre és que la pel·lícula és increïble, però ja només increïble només per veure-la, per veure l'experiment, que no és tant experiment, sinó l'exercici cinematogràfic de fer allò. És en plan de... Però quants mesos hem trigat per fer només aquest escenari, per aquest pla?
És que, sí, sí.
I potser per escena tens 500 extras. I les grans són 2.000, 3.000, 4.000. Perquè t'omplen sencer quilòmetres de persones.
Imagina't quin mal dir aquesta escena fora. Saps?
Va passar.
Van haver-hi
talls de direcció, que no els hi van haver-hi algunes que van sortir a 2 hores i quart, que és la que hauries vist tu.
No? Sí, correcte.
Però ja era aquell punt de... Bueno, hem fet molta feina i el problema és que en una producció així van trigar un any i mig en recuperar diners.
Home,
clar.
Que és molt bèstia.
És molt bèstia, però clar, és que els diners que s'hi van invertir...
No estava mal, 44 milions.
No, res. Així
però, de
veritat, ens solucionarien una miqueta
si podeu, i sobretot allò que la van reposar en el cine cada X temps, sobretot a Setmana Santa, perquè
sí?
Els agrada molt fer aquest tipus de coses, mireu-la. Almenys una experiència a la vida.
No, no, i tant. Nino, apunta-t'ho, eh?
Anem juntes, també?
Que trucaré per Setmana Santa per anar-hi.
Ah,
i després t'ho
expliquem. No vull queixes, després.
Ara m'està sortint una de plans.
Després et faré una crítica cinematogràfica sobre la pel·lícula. Va, que en tenim més.
En cuanto a la otra cuestión, piénsalo. No quiero oposición.
Majestad.
Ninguna oposición, he dicho. Ninguna. Te permito quedar al margen. Pero eres mi canciller. Y no sería de mi agrado que el canciller se opusiera. Yo sé lo que pasará. ¡No te dejes convencer, Thomas!
Vuestra Majestad, es injusto. El hecho de que no pueda serviros en el asunto de la reina no...
¡Yo no tengo reina! ¡Catalina no es mi esposa! Nadie puede hacer...
El que estem escoltant segurament és el rei més referenciat a la ficció, que és Enric VIII, que per qui no el situï... Hi ha molta gent que sempre m'hi trobo que els dic Enric VIII i no me'l situen, però quan dic les germanes Bolena, llavors sí que,
ja.
que me'l situen. La gràcia és que és... Entrem ja en les dues que ens queden en el que és monarquia britànica, perquè al principi sí que he començat aquí una mica de listo, en plan, no, fugirem una mica
d'això.
Ah,
i ara ja hem anat.
No, però també queda bé, tanques un cicle, saps? Un cicle,
però, ja. Però el cinema sí que ha excel·lit molt en fer històries sobre les monarquies angleses, que no tan britàniques, perquè aquest seria més les dinasties angleses. I aquí és la pel·lícula d'Un hombre para la eternidad, que està basada en una obra de teatre del Robert Ball, que ja s'havia fet a la ràdio i havia funcionat moltíssim. I quina és la gràcia i per què la recomano molt? Primer, perquè quan s'aconsegueix que una obra teatral funcioni molt bé al cinema, agafes molt bé el que és la màgia del guió que es porta en un escenari i traslladar-lo en el joc que et permet una pel·lícula, que és donar-li molts més escenaris, molts més personatges, un ritme una mica més gran. I l'altra és la perspectiva d'una història, que és la del Thomas More, que aquí és Tomàs Moro, que era el canciller d'Enric VIII, és veritat, perquè el punt és que se l'ha traduït tantes vegades que se li va quedar tal qual
se li ha quedat aquest nom.
Perquè com estava emparentat Enric VIII amb Catalina, doncs aquí sempre es parlava molt del Tomàs Moro, Tomàs Moro, en plan, en vez d'haver traduït Mor amb més o Mas, Moro.
Ah, bé.
Van quedar amb Patxos.
Mira.
Allà a Castella.
Tomàs Moro, poca fe tenies, eh? Però sí, sí.
És llavors,
sí.
La gràcia de la pel·lícula, i per això la recomano, i crec que és una immensíssima pel·lícula, és que aconsegueix donar-li la volta, perquè sempre estem pendents al cinema, de pel·lícules sobre Enric VIII, etcètera, anar en paral·lel a una altra història que ja estava implicat, de que ell volia divorciar-se de Catalina i casar-se amb Ana Bolena. I, evidentment, el papa no li permetia. I el Tomàs Moro era el seu canceller, un devot de Déu, de la religió, però sobretot molt lleial a la corona, va fer un exercici de contraposar-se al mateix rei per dir-li, si fas això, anirem pel Pedregà, Anglaterra se n'anirà a la merda, que és quan creen la nova religió, etc. Però és com els grans monòlegs, els grans diàlegs sobre la introspecció de Déu, de la religió, d'un amic, de si li has de dir les coses la veritat o no, si et jugaràs el càrrec o la vida per defensar els teus propis ideals o les teves pròpies conviccions davant de tota una audiència que es mou només perquè que dictamina el rei, quan el rei és això, comença a cridar i diu jo sé el que passarà, jo tinc raó sempre, a mi no em porteu la contrària, i hi ha algú que s'hi oposa, però amb les mateixes contradiccions religioses de dir, és que si fas això, el papa ja ha dit que no. I llavors també fa una mica d'educació religiosa en aquella època. De dir, no tots eren unes persones completament fanatitzades, que si creien en Déu no pensaven en altra cosa, sinó que hi havia una construcció. I crec que la pel·lícula ho mereix moltíssim.
Bé, una altra a la llista. Tu? Una altra a la llista, Nina Agustí. Sí. Va, i entenc... Millor, eh? Aquesta és la millor per tu?
Aquesta és la millor de carrer.
Sí?
No, no em creus?
No ho sé, ho hem de comprovar.
Mi esposo ha recorrido a todo el mundo.
Introduzcalas en su boca. Articule. No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
Porque soy un tartamudo.
¿Sabe algún chiste?
La elocuencia no es mi fuerte.
Sus métodos son un poco...
Aquesta havia ser sí o sí... Núria?
Havia d'estar.
Sí o sí, el discurs del rei és la número 1, que sobre va aconseguir l'Òscar a millor pel·lícula i a millor actor, que Colin Firth és un dels millors actors britànics de la nostra època, sense cap mena de discussió. I aquí sí que té una relació gairebé directa amb la premissa, perquè porta el top 5, que és el pare d'Elisabet II. És a dir, és Jordi VI, el rei que va començar a regnar el 1936, perquè el seu germà, l'Eduard, no me'n recordo mai si és el 7è o el 8è, perquè tenen molts allà, però abdica perquè s'havia casat amb una divorciada, i això ho porten fatal.
Home, sí, una miqueta.
I més als anys 30, i aquella gent doncs, no ho aguantava, això no ho entenia. I el 36 entra Jordi VI, i quin problema té? Que és tartamut. És tartamut nerviós. És a dir, ell té una timidesa absoluta, un pànic absolut a parlar en públic, i llavors no té capacitats per dirigir-se a la seva gent i al seu públic, en una època en la qual el 36 comença a cuinar-se el que ve a ser la Segona Guerra Mundial, el període entre guerres, i fa una mica aquí el paral·lelisme amb els grans discursos de Hitler, que s'escolta una mica aquí de fons, etc. Quina és la gràcia de la pel·lícula? Que el rei, de bajo mano, decideix anar a un logopeda a que l'ajudi a millorar la veu i la dicció i a parlar directament. I el logopeda li fa servir tota mena de experiments o de tècniques molt poc ortodoxes. L'interpreta el Jeffrey Rush. Qui no el situï és el Barba Negra de Pirates del Caribe.
Ara sí que és una bona...
És la gran referència per tothom. I llavors, clar, es comença a crear una relació entre ells dos molt íntima, molt divertida, també molt categòrica, molt punt de costumbrisme una mica a partir del seu problema i de les altres esferes, de com doncs, fins i tot un rei, doncs, allò que també problemes de la parla i ha de fer l'idiota i estirar-se al terra i que li trepitgi el peu al logopeda o li espitgi el pit, li faci fer... Els actors abans de sortir... És divertidíssim, i ara Colin Firth fent això és divertidíssim, però té aquell punt també de molta comèdia, però també el punt de categoria dramàtica. És a dir, perquè els esdeveniments en aquell moment eren importantíssims i, vulguis o no, no fa una visió del rei, com a vegades podem veure a The Crown, també, no? Jo, una mica, que sembla una mica un blanquejament, entre cometes, sinó ensenya les contradiccions, també ensenya la seva dona, que l'interpreta l'Helena Bonham Carter, que lo fa fantàstica, i com ella fa moltes vegades el contrapunt de... Ell està fent, entre cometes, l'idiota, encara que sigui el rei, i ha de ser ella qui parli amb el logopeda i dir-li, no, ho farà, ja veuràs, el porta'l, és com un nen, aquest tipus de coses, i la converteix en una pel·lícula completa, que és com la producció britànica més hollywoodiense, perquè, clar, està fet a Anglaterra, però no té el segell aquell tan hollywoodiense de... se li vol els clitxers. Però sí que és molt popular, i per això crec que trobar aquell punt de fer-ho popular però fer-ho únic i original és molt difícil, i per això jo crec que és la número 1.
Jo crec que em quedo amb el discurso del rei. I tu, Nina?
Jo també, sí. Sí?
No,
jo també.
Quina poca personalitat tenim.
No,
bueno,
el Mario va copiar, no?
Clar, no? Sí.
Va, però no podem acabar ni despedir Víctor Rodrigo sense abans que ens digui aquella notícia de la setmana personificada en una pel·lícula. I know I...
Ens posem així estupendos.
Ah, sí, molt,
sí,
molt
Núria Rosbanya, d'estudi tot.
Exacte, no ens han fet aquí pajarites i
sí.
Que...
una copa de cava, sí.
Exacte.
Abans érem crítics, no?, amb totes les pipes,
exacte,
i ara tenim copes de cava.
I... fum, i...
tornat a la ràdio del
cigarros, cigarros llargs, d'aquesta Cruella de Vils.
Sí, oh, mare meva, sí,
ens anem als anys 50, perquè, vulgueu o no, aquesta setmana, i sobretot avui, també s'està parlant molt del Mundial de Qatar.
Sí,
i
tant.
Té a veure el Mundial de Qatar en 50. Jo vinc aquí, primer poso les coses sobre la taula i després ens divertim.
Val.
S'està parlant molt del Mundial i de les seleccions, i ara tothom parlarem del Mundial, etc. I clar, hi ha aquest punt de la contradicció de com s'ha fet el Mundial de Qatar, qui va al Mundial de Qatar, què hi ha a Qatar i com s'ha construït els estadis,
quins
drets hi ha, com es protegiran, és a dir, res. I llavors vaig pensar, és molt difícil trobar un paral·lelisme com aquest al cine, perquè, vulgueu o no, el futbol és l'esport més popular del planeta,
sí, sí.
I les pel·lícules que s'han fet són horroroses. O sigui, no hi ha ni una que tingui un mínim de categoria per dir, bueno, aquesta la recomanarem. Cap ni una. Però en el món de l'esport sí que el gènere se'ns amplia una mica, i vaig trobar una pel·lícula, que és una de les referents del cinema negre als anys 50, per això aquesta pel·lícula, que és Más dura será la caída, el protagonista Humphrey Bogart, és a dir, cine negro, 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 allò de que tabac,
clar,
o sigui, cigarro per minut.
D'aquí les cigarretes,
exacte, cigarro per minut, que és un periodista que l'envien a un ring de boxa perquè coneix a un mafiosillo italià que li agradaria que promocionés un dels seus lluitadors perquè és molt dolent, però faran que ell guanyi i amanyaran tant els combats com el torneig, com la construcció del lloc, com qui vindrà i qui no vindrà, com que no es podran dir coses malament i per això voldran controlar la premsa. I vaig dir...
Ah, doncs està molt ben trobada, eh?
Goita.
Goita, tu.
Perquè sempre es lliga molt la boxa amb els mafiosos
sí,
i tal.
Sí, sí, sí.
Dius, potser després d'unes quantes dècades, el futbol
és ara
començarà a estar una mica aquí. I ho podem lligar amb que Netflix ha estrenat el documental de Los Entresijos de la FIFA.
Uh-huh.
Que per qui ho vulgui veure ja et sortiran totes les coses boniques que va fer Joseph Blatter en els últims 10 anys.
No, déu-n'hi-do, quanta feina tenim. No? Yes. Per no venir durant una setmana a la feina. Si ens hem de mirar.
Llibreta i a mirar
sí,
coses.
Sí, jo ho tinc tot apuntat i ara... És que ens quedem sense temps, Víctor Rodrigo. Has vist ja, has escoltat els primers capítols del podcast de la Corina?
Vaig escoltar el primer,
sí?
I em va sorprendre bastant.
Sí?
La capacitat que ha tingut el CNI de no tirar-li pel cap tot això,
sí, sí.
Perquè és que parla moltes coses.
D'això sí, ja en parlarem un dia, perquè la veritat és que és imperdible. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé.